Xarxa, ràdios, ràdios comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
Podcast de Recomana, especial monogràfic.
Bon dia, com esteu? Soc Jordi Bordes, periodista del Punt Avui de Recomana. Benvinguts a un nou capítol del podcast de Recomana. Avui fem sessió 3 Cítrics, el podcast de crítics i crítiques pensats per parlar del pla d'impuls a la Fira Mediterrània de Manresa de fa ben poc. Un grapat de periodistes van voltar pel passeig Pere III amunt i avall de Manresa i, a més de la Júlia Bernet, que ens prepara una crònica que publicarà al web aviat, també estava el Jordi Martí, de la revista Enderroc, o jo mateix, com a redactor del Punt i també de Recomana. Ara ens imaginem que estem al Solet, davant de la taverna Cervesa Guineu, a Manresa, fresquets, amb la calma. Ens hem trobat tots tres, de casualitat. Les condicions d'aquesta conversa són fàcils. Tothom pot posar cullerada en el que expliqui l'altre. Si és per negar-ho, doncs benvingut sigui. I això, no? Som tres redactors que trepitgem una tipologia d'espectacles que són molt transversals, per tant, segur que algú ens aporta contingut als altres, i podem trobar relacions als espectacles que s'han anat presentant a l'Obrador, barra Pla d'Impuls, que aquí sempre tenim aquell espai ambigu que no sabem ben bé en què estem, i que segurament anirem saltant algunes vegades de Pla d'Impuls a Obrador. I això, no? Aquest Obrador d'arrel parla tant de la música com de la dansa o del teatre, que bàsicament és familiar. Doncs aquest és un podcast que va molt bé per saber quina és la collita que hi ha hagut en aquest Pla d'Impuls aquest any de la cultura d'arrel. Comencem, no sé si, com que ho hem estipulat, hem creat com uns diferents grups, Júlia, i al principi de tot parlem una miqueta, si vols, de què és aquest Pla d'Impuls de la dansa i també de la música, que és molt recent, i situem una mica, i llavors comencem a parlar dels esbars o...
Vale, sí, jo em sento molt afortunada d'haver pogut seguir el Pla d'Impuls de la dansa d'arrel des del principi, que ara ja porta 4 anys, i és la quarta edició que podem veure com ha evolucionat i els resultats d'aquest Pla d'Impuls. Llavors, bàsicament, sobretot el que conec de la dansa, el Pla d'Impuls ha sigut una iniciativa per mirar de fomentar la dansa tradicional i regenerar-la i intentar com revitalitzar una mica tot aquest sector, no? Llavors hi ha diferents línies, hi ha més línies de creació amb espectacles que després podem veure a la fira per part dels esbarts, però també hi ha creació de joves creadors des d'una vessant més contemporània, hi ha espectacles més de transmissió amb altres cultures... I després hi ha també tota una línia de més de pedagogia, de formació, en la que s'està intentant fer obrir la dansa tradicional a espais com, per exemple, les escoles, etc., que això ja no es veu tant a la fira. I aquest any, i aquests últims anys també, hi ha hagut altres activitats una mica més obertes i participatives, que una d'elles em sembla que està en comú al Pla d'Impuls a la música d'arrel, que són els saraus d'arrel, que són com aquestes festes que es fan a la carpa, obertes
a la matinada. Jo aquestes no hi vaig, suposo que si hi heu anat vosaltres, jo sóc més d'anar escrivint.
Sí, jo he anat a mirar.
Però... Tu, Jordi, ja has passat pel sarau d'arrel?
Sí, sí, sí. I, bueno, l'any passat va ser com la primera experiència que es va fer a un pati a la sala dels Carlins, que, bueno, era un espai tancat que tenia uns avantatges, però també tenia uns inconvenients, i és que havies d'entrar als Carlins i pujar per una escala, era quasi com entrar a una casa particular. I aquest any s'han fet a la taverna, i que és un espai
com fàcil,
és,
no?,
molt més de pas, i és molt més fàcil que hi vagi la gent o que la gent s'ho trobi, no? I bueno, com dèieu, doncs és un... El Saraus d'Arrel és un projecte on es creuen els dos plans d'impuls, el de la dansa i el de la música, i jo suposo que també és un dels primers projectes en què ha avançat el pla d'impuls de la música, perquè és un pla molt més recent que el de la dansa, i d'alguna manera al posar-lo en marxa doncs han recollit bastantes experiències o bastantes de les coses que ja s'han treballat els anys anteriors amb el Pla de la Dansa.
Jo m'imagino que el Sarau una miqueta és treure-li l'estigma aquell de la dansa popular és com molt antiga, no? I donar-li un altre aire, no? És fer festa, no? Va per
sí,
aquí, això.
Exacte,
i d'atrevir-se a ballar, no? Que aquí també hi havia el Coi Dansem, no? Que és que també va per aquí, això, no?
Sí, exacte, és perquè al final la cultura popular es basa molt en aquest acte festiu de celebració, no? Llavors la festa doncs, és el més popular que hi pot haver i llavors en aquest cas sí, és això, és com continuar la festa, que el concert que s'ha fet prèviament i perdre-li una mica la por a la dansa tradicional de que no cal saber-ne tant per poder-la ballar, no? I que és molt més és fàcil d'aprendre, també.
Clar, i passa una mica com... Bueno, jo crec, així, parlant amb músics també, hi ha un fet que és que, per exemple, si vas a Irlanda o vas a Grècia, no? Per posar dos països que serien com... El paradigma de llocs on la cultura popular doncs, està, doncs, té un cert prestigi, doncs és molt fàcil que a qualsevol taverna, sense que hi hagi un pla polític o cultural o al darrere, doncs s'ajuntin quatre persones i beguin i toquin i ballin, no? I aquí, doncs, per circumstàncies que la història que hem tingut i tot, doncs és molt més complicat. I fins i tot ja com a les grans ciutats doncs hi ha com una vergonya, no? Uh-huh. Aleshores això és important combatre-ho i començar a construir un...
Des de l'alegria, no? Una
clar,
cosa positiva,
des de l'alegria.
Res de... Perquè és que a mi el que m'ha sorprès moltes vegades a Fira Mediterrània quan em colo en un concert és que vaig colar-me en un... Pantorrilles, vaig colar
sí,
ja.
Vaig
petar perquè era mitja hora que tenia, escolta. I clar, l'home cantava i deia, no, si podeu ballar. I sí, és que hi havia al costat gent que ballava espontàniament, no? Tots asseguts en cadiretes, que és el que estem acostumats a la gent de teatre, i de sobte dius, ostres, s'aixequen i es posen a ballar, no? Que xulo. I a més, és una cosa que es transmet com un somriure constant, no? També penso una altra cosa, que és que jo no sé si això és perquè és fira o si és molt habitual, però que els artistes s'escolten molts els uns als altres. Això a nivell de teatre, a l'estrena t'ho trobes, però després és molt difícil trobar actors en una funció normal. Són comptats els actors que vas trobant. Primer, perquè treballen molt, no? Però en canvi, a Fira Mediterrània, doncs un està tocant i després el trobes de públic i està ballant i estan a l'Hostel Cantut i, bueno, pues estan dinant i després pues, intervenen, no? És una cosa com molt, molt, molt planera, no? La directora general parlava de que els artistes no hi ha la separació entre artistes i públic, sinó que en el fons tots són participants, no? Que és una miqueta el que permet la cultura tradicional, no?
Sí, és el canvi de una mica de paradigma, no? De la professionalitat de les arts escèniques a doncs, bueno, la participació ciutadana en la cultura popular. Llavors, a Fira Mediterrània pots veure una mica aquesta cosa barrejada, no? Els artistes que estan presentant les seves obres, però que en el cas de la dansa també participen en esbarts i, per tant, doncs, també estan ballant des, com a dansaires, no? I jo crec que a mi em passa que a Fira Mediterrània de cop això com sembla molt, molt gran, no? Però si un cop sortim d'allà pues és un nínxol més petit i per això tothom es coneix, per això és tot molt més proper, no? I en el cas del Pla d'Impuls de Dansa d'Arrel també s'ha vist molt com s'ha generat aquesta comunitat entre joves que han participat a als diferents projectes de laboratori. De fet, hi ha un espectacle que surt d'un grup de quatre dansaires que s'han conegut o s'han acabat de conèixer més a través del Pla d'Impuls i que han creat la seva pròpia com companyia amb un espectacle, no? Que són Radicel amb Hora Baixa. I bueno, llavors com que es nota aquesta confiança, no? I aquesta proximitat.
Sí, això és una cosa que és bastant... que jo crec que s'ha remarcat bastant amb l'actual direcció artística, amb el Jordi Foses, que, bueno... Ha donat la casualitat que una mica la seva direcció artística es va trobar amb la pandèmia i tot el que va significar pel món associatiu i
l'obrador va ser com una mena de paraigües per salvar tot això.
Sí,
no?
Va ser com una reactivació una mica com un new deal per la cultura catalana, per dir-ho així, o per la cultura popular catalana i en el cas de la dansa suposo que també, no? Tot el tema de la distància social, tot això doncs, trenca una mica amb el que és la cultura popular, no? Aleshores, el Jordi Fosa, amb aquests anys que porta, sempre ha dit això, no? Que s'havia de tornar a ocupar el carrer i sobretot també s'havia de posar en contacte els professionals amb el món amateur, perquè això és el que retroalimenta, fa que els professionals vegin la tradició i s'enriqueixin amb la seva tradició més propera i no es posin a fer, en el cas dels músics, doncs, cançons en anglès, per exemple, i alhora doncs, fa que pugi el nivell del món amateur, no?
Sí, jo algo que també he estat veient ja aquest any com molt més clar és que amb aquesta aposta que s'ha fet per part de Fira amb el Jordi Fosas que ho ha acompanyat molt és que s'estan assentant com unes bases d'un tipus de manera d'entendre la dansa, no? I aquest concepte de la dansa d'arrel o la creació d'arrel, la música d'arrel, que està assentant unes bases que generaran referents per més endavant, no? Que els que han començat ara, me'n recordo els primers anys del Pla d'Impuls, deien, és que clar, nosaltres ens interessa fer això, però no teníem referents amb què mirallar-nos per saber com crear a partir de l'arrel. I llavors això, aquesta base s'ha creat, s'està com consolidant perquè d'aquí puguin sortir molt més coses en
parlem,
futur.
Parlem, no?, d'aquests referents que ja hi són, no sé, en música, per exemple, no? No sé, quan al final la roda premsa de Balanç parlàvem de Tartarrelena, no?, per exemple, però no sé quins altres, per exemple, abans que estàvem aquí parlant fora, parlàvem de l'Arnau Obiols, no? Sí, seria un altre que ha crescut molt des d'aquests anys, no?
Sí, i són músics que fan unes... O sigui, són referents, però no fan una proposta fàcil ni comercial, que es pugui dir comercial. Mm-hmm. Però el fet de tenir la Fira o hi ha altres espais com la Fira que et donin una mica de confiança i una mica de capacitat per treballar a mig plaç i no haver de fer-ho tu tot sol i patir perquè després a veure si t'arruïnes, no?, fent una cosa d'aquestes, doncs això, clar, els resultats a la llarga són espectaculars. O sigui, el que s'inverteix val molt la pena perquè uns espectacles poden sortir millor o pitjor, però en general el nivell general de tot puja molt. L'Arnau Obiols, doncs, és un d'aquests... Sí, dins d'això és un d'aquests músics que més o menys sempre te l'has anat trobant. El primer obrador, que del 2021, van fer Uix Clux, que era un muntatge amb... Bueno, hi havia el Carles Belda i l'Alba Careta i altres músics, i l'Arnau Obiols era el director, i era un espectacle per nens superpetits, fins a 5 anys, crec, una cosa així, i feien unes cançons que, bueno... Funciona tan bé que encara ho estan fent, no? I després l'Arnau, pues, amb l'Esbart Comtal va fer Solc,
sí, exacte.
Que també era una cosa superbonica, perquè veies el millor dels Esbarts i després, de cop i volta, l'Arnau allà tocant la bateria amb un solo, clar, no?
Ara estaven amb això de la història d'un lladre del Teatre de l'Aurora, sí. Que també, clar, és, no arribava a fer un personatge, però estava per allà com deambulant, no? I és bonic veure com un mateix artista pot saltar d'una disciplina a l'altra amb molta facilitat. Bueno, estem en un espai com molt abstracte, no? I que es clar. Pot confondre, no? I
clar.
És I molt l'any, creatiu.
L'any passat amb Vite Dansa, amb
sí, Viterna, també no? Viterna. Estava en Viterna.
Sí, sí. Vull dir que, clar, jo suposo que cada cosa d'aquestes en les que participa, doncs també per ell és una experiència per la propera, doncs, fer-ho millor, no?
Sí, en aquest sentit, això que deu de les col·laboracions, sobretot entre el món amateur i el món professional, no?, que aquest era un exemple, aquest any s'ha tornat a presentar un espectacle de l'Esbart Ciutat Comtal, justament, que compta doncs, amb l'acompanyament de la Teresa Agustí, el Pere Seda com a coreògraf, la Núria Hortencillas també en la coreografia, i la música de Joana d'Arc, que és una noia també que començat ja a fer més d'una col·laboració dintre d'aquestes creacions, no? Per exemple,
que la Joana d'Arc és resident de la Fabra?
Exacte. I, bueno, llavors això, no? Com vas veient artistes que se'ls ha obert una porta i que la cosa sembla que funciona. Després també estava l'Esbart Manresa amb la peça de Mil Primaveres que feien al carrer, que també comptaven doncs, amb la dramatúrgia de l'Arantxa Labuena i el Sergi Estebanell.
Que... El Sergi Estebanell és un clàssic de Fira Tàrrega, cada any hi és i sempre està provant coses diferents. I sí, sí, es notava perquè de sobte ballen i de sobte hi ha un moment que paren i comencen a treure uns cartells, no? Cartells protesta, no? Hi havia un que em deia, diu, això no és cançó protesta, sinó que és dansa protesta. I doncs benvinguda a la dansa protesta, no? Perquè queda molt clar a partir d'un esbart com... que es pot també denunciar coses, no?
I enriqueix molt aquesta diversitat de mirades, no? Que no és només, bueno, fem l'arrel i treballem a partir de l'arrel i, bueno, a veure què fem, sinó, bueno, tenir aquestes altres visions més del teatre, més de, amb la música, més de lo social, sobretot els esbarts es nota molt que tenen com una implicació i una preocupació social molt forta perquè molts espectacles tracten temàtiques socials.
I després també, si parlem d'esbarts, hauríem de parlar de la llançadora, no? Amb aquell espectacle que es titula Mosaic, que de fet és, per mi era com una mena de díptic de l'anterior que vam fer fa un parell o tres anys, no me'n recordo ara el títol, que parlaven sobre la història de les fàbriques.
La filadora, em sembla.
Molt bé, bona idea, bona memòria. Doncs, de la filadora, no? I que també, doncs, aquí segurament no era tan concret com l'altra vegada, perquè se centraven molt en les treballadores de les fàbriques tèxtils, en un espai que era la fàbrica, de Manresa, bueno, era un lloc, com diríem, que ja tenia molt pes específic
sí,
tot allò,
xulo.
No? Però sí, no? que també és un altre treball que el que fa és posar en comú diferents esbarts de les comarques centrals, si no m'equivoco, i això també és molt sa, no? Que no sigui cadascú en el seu espai i els seus assajos i les seves funcions, sinó que, doncs, creuem, no? Encara que segurament això deu ser molt difícil després per poder-ho girar, però en tot cas com a experiència és molt útil, no?
Sí, de fet, jo vaig veure l'espectacle i el vaig gaudir molt. Era un espectacle supercomplet, que tenia canvis de vestuari, tota una il·luminació també, cada escena tenia la seva il·luminació, amb escenes molt íntimes, amb unes màscares fins i tot. O sigui que el viatge dramatúrgic de l'espectacle a partir del seu repertori i dels interessos que es notava que eren molt dels propis intèrprets, sí, molt, molt complet.
Sí, que van parlant dels seus avis, no? I de,
sí, exacte.
Abans parlaves d'un espectacle familiar i aquest és l'obrador, no és el Pla d'Impuls, però la companyia Inspira Teatre ha fet una obra que es titula Nayar a partir de les músiques de Joana Gomila, que és una altra que va apareixent i reapareixent, no? A la fira, bueno, i en molts altres llocs, perquè com a artista pues, es desenvolupa. No? Jo la recordo amb l'Ària Lí Aiguader, el Tradicionarius, i també és molt bonic de dir, doncs, una companyia que fa teatre per nanos de 1 a 5 anys, com pot integrar la música d'arrel i posar-la en una mena d'espectacle en què doncs, interactua amb el públic, no? I amb aquesta normalitat, no? Perquè allò de que ens sembla tan exòtic en realitat és nostre. El que passa és que ho desconeixem, no?
Sí, la Joana Gomila, bueno, és bastant... té bastanta sintonia amb l'Arnau Biols. De fet, bueno, han col·laborat, han fet concerts junts i és també un exemple d'això, no? En el seu cas, més com a cantant. Però sí, té una gràcia per lligar coses aparentment experimentals i avantguardistes després amb coses molt de base, no? I molt populars. Sí, i a més és jo la recordo... Bueno, algunes coses... Una vegada me'n recordo que va fer com feia una xerrada amb l'antropòleg, amb el Manuel Delgado.
Jo hi era.
Sí, parlant de bruixes. I
sí.
Perquè estava preparant una cosa a la Sibil·la, que després
es
va mig congelar i bueno, va haver un temps que no va passar res, però bueno, amb ella li va servir, no? I això també a vegades t'ho diuen els artistes, no? Quan participen en coses d'aquestes que a vegades potser el més important no és l'estrena o el resultat final Clar. Del que fas, sinó el procés que, i les coses que aprens que et poden servir per després per una altra cosa, no?
Sí, sí, és que a més es queda en un calaix i qui sap si d'aquí 10 clar, anys doncs la Camila farà un tema sobre la Sibil·la, no?
Clar, clar.
Que això és lo bonic, no? Que, sí. que no, les coses no es tiren a la deixalleria, sinó que van fent pòsit, no? Van fent capes, no? Què anava a dir? Sí, tenim un altre nom així que també crec que seria bé parlar-ne, que és l'Anna Ferrer, perquè és l'espectacle inaugural, que l'Anna Ferrer em sembla que també ja havia passat per Fira Mediterrània abans, que és allò d'anar al creixement, no? I un altre que no sé si podem dir que arribarà a ser-ho o li estem posant massa pressió, però seria la Magalí, no? La Magalí Sare, que ja va fer un concert, que va tenir com... Bueno, va ser... Diríem que ja se la segueix, no? No sé, que...
L'Anna Ferrer, sí. Bueno, l'Anna Ferrer...
Expliquem una miqueta més, no? Què és això de Pa?
Sí, Pa ha sigut l'espectacle inaugural de la fira d'aquest 2025 i era l'estrena d'un espectacle que bàsicament era com un ritual de traspàs, perquè, bueno, segons diu ella, un ritual de traspàs i una mica de dol... perquè el pare de l'Anna Ferrer és forner i les quatre generacions anteriors a l'Anna Ferrer de la seva família han sigut forners i la seva és la primera generació en què ningú no seguirà amb aquesta tradició, amb aquest ofici, i els seus pares li han respectat, però bueno, però ella sentia com un pes o un...
No és només això, sinó que més que el seu pare actuava, no?
El seu pare, clar.
Amassant a l'escenari és com una cosa bastant
bèstia, eh? Perquè aleshores l'Anna el que deia és que per escenificar una mica...
Aquest comiat o aquest traspàs,
doncs què faré? Doncs convidaré el meu pare, que havia cantat a una coral quan era jove i havia fet teatre amateur i li han agradat els escenaris, doncs el convidaré a un escenari i allà farà el seu ofici, que és el fer pa, i jo cantaré i ens barrejarem una mica l'ofici de forner i l'ofici de cantant per fer veure que són dues feines creatives i que d'alguna manera doncs hi ha un lligam i no hi ha un trencament, sinó que hi ha una continuïtat, no? I aleshores doncs al voltant d'això doncs hi havia tot un espectacle que, bueno, l'escenografia era en paper de forn. Sí. Hi havia potser l'escena més potent és quan el pare li estampa un pa...
Li fa com una mena de màscara amb la massa.
Sí, li fa una màscara amb la massa i ella segueix cantant, es treu la màscara... Sí, era com tot molt simbòlic.
Sí, sí, sí. No, la veritat és que bonic, bonic de veure. I què és això que dius? És un concert? Home, doncs sí, perquè clar, canten cançons i no hi ha una evolució més que aquesta explicació, no? Però és veritat com s'explica, que també podria haver fet les mateixes cançons i no tindria la mateixa densitat, no?
Clar, sí. I el que deies de la Magalí, sí, és una cantant... n'hi ha moltes, n'estan sortint moltes cantants bones, però la Magalí Sara és molt bona i a mi el que m'agrada d'ella és que a més de cantar molt bé té un vist teatral a l'hora d'interpretar que a mi em fa pensar a vegades en l'Edith Piaf, per la capacitat de ficar-se en el paper de la història que està cantant, no? A la fira ha presentat aquest espectacle que es diu Descasada, que és com una exploració de cançons sobre noies malmaridades, que bueno, és un clàssic de la música, de les cançons tradicionals a tot arreu, i ella en fa com de diversos llocs i en diverses llengües, i amb uns músics boníssims, i amb el cor Bruckner, però una de les cançons és el Rossinyol, que la fa a capella tota sola, i quasi que va ser el més aplaudit, no? Perquè la vella és que no només cantava bé, sinó que amb cada gest estava dient t'estava explicant la història de la noia que el pare l'ha obligat a casar-se amb un mal home, no?
Déu-n'hi-do. Sí, a mi el que m'agrada, clar, jo quan vaig veure el programa la Magalí em sonava d'algú i m'ha costat 3 dies, però al final he descobert per què. I és perquè va estar a la gala de Catalunya Aixeca el Taló i va estar a la gala Catalunya Aixeca el Taló perquè el director era el Joan Arquer. Llavors, clar, entens aquestes xarxes que passen per sota i dius, clar, és lògic que l'arquer la capti i la introdueixi en la gala, no? I això segurament no es produiria si l'arquer no tingués aquesta relació doncs, amb la tradició, amb el teatre i amb tota aquesta part d'arrel que treballen molt des del Teatre Aurora, no? I és bonic, penso que això és una oportunitat que es produeix, bueno, que es produeix aquí i que moltes vegades doncs, no sabem veure, no? Va, anem per més coses, Júlia, que... On estem?
Bueno, jo volia estirar el fil del que parlàveu dels processos i espectacles que a vegades doncs, no, potser no acaben arribant o no giren molt, no? Que amb el Pla Impuls de la Dansa sempre cada any es presenten un parell de peces que una li diuen transmissió creuada, en la que agafen doncs, diferents cultures, no? En aquest any era Catalunya i Colòmbia, i llavors doncs, fan una peça conjunta, i en aquest cas estava com a coreògrafs el Pere Seda i l'Andrea Bonilla, que seria com la coreògrafa colombiana, i amb ballarins dansaires del Pla d'Impuls de la Dansa d'Arrel i ballarins d'Incol Ballet, que és una companyia, un projecte a Colòmbia que és molt conegut i molt extès a tot el país perquè es dedica a portar la dansa clàssica, el ballet, doncs, a tot arreu, no? I oferir l'oportunitat a nens des de ben petits perquè es puguin dedicar a la dansa independentment doncs, de la seva condició social. I, de fet, molts ballarins colombians surten d'aquest projecte, no? Llavors, bueno, també era xulo veure com tota la magnitud que hi havia al darrere i a posar això en relació doncs, amb ballarins, amb dansaires catalans. I en aquest cas doncs, era una peça molt maca en què es veia una mica com aquesta fusió, no? Com aquesta complementarietat de les dues cultures. Es veia molt clar també com la diferència cultural, no? Entre dansaires catalans, ballarins més llatinoamericans, com, bueno, i com això estava en els... com la cultura està en el cos també, no? I en el moviment, i en aquest sentit era molt maco de veure. I l'altra peça que també em va agradar molt va ser Llavor, que en aquest cas també ho estan fent els últims anys, que és amb els dansaires joves del Pla d'Impuls de la Dansa d'Arrel i un coreògraf que també treballa a partir de lo tradicional d'alguna manera, i aquest any era el Jaime Pablo Díaz, codirector artístic de Nova Galea Dansa, que és com també una companyia molt reconeguda per tot el treball que fan a partir de la dansa tradicional i la música tradicional gallegues. I van fer una peça que molt deconstruïda, no? Estava la dansa tradicional molt deconstruïda, començaven així com molt a poc, caminant, amb un cercle, hi havia com tota una tensió, anaven vestits també amb el que identificava com el que seria la roba interior de les danses tradicionals, no? Els pololos, em sembla que es diuen, els pantalons aquests que es porten a sota les faldilles. I bueno, a poc a poc això anava agafant força i de lo que era com algo molt conceptual fins i tot a nivell de so també, perquè eren com sons així com algú que cremava o que com un paper arrugat, començava la coreografia a agafar força i llavors s'anava introduint la pròpiament com més el ball popular, però bueno, amb aquesta llibertat de trencar doncs, les formes, de trencar com el disseny dins de l'espai, i acabaven doncs, molt amb una sensació de festa i fins i tot com una mica de seducció amb el públic. Es posaven ja també el que serien les faldilles, seguien sent de la roba interior, no? Però que donaven molt de joc, fins i tot també com a nivell visual.
Que això jo no sé, jo la vaig veure divendres, no sé si la peça va evolucionant llavors o la que es veu divendres el mateix que es... Perquè... es fa 3 dies, és de les poques coses que es poden anar veient diversos dies. No sé si
jo, jo entenc que és el mateix, o sigui que fan durant tot l'any aquest procés de creació amb aquest coreògraf. Clar. I juraria que la música era del Mario G. Cortizo, que després també estava en un altre espectacle amb la música, però sí, diria que era el mateix espectacle que
el Mario G. Em sembla que també és de Fabra, si no m'equivoco. Sí. Sí.
Pot ser que hagi passat
pel feedback
aquí,
sí. I per això em van sonant.
Però bueno, això una mica espectacles en què pues, no, la veritat és que no sé si es veuen després fora del context de la fira, però on es veu que el valor és més tot el procés que hi ha hagut de recerca i de coneixement, no? D'aquestes altres maneres i tot, que no pas després pues, bueno, treure profit d'amortitzar una peça que giri molt.
hem passat, m'he carregat jo el guió, és culpa meva, es nota que no controlo, ja està bé. Llavors, jo crec que el que ens quedaria és per fer algun plantejament de dir quines són els nous valors que no hem dit, quins noms o quins projectes se'ns han quedat a les butxaques, sobretot pensant més en aquestes primeres creacions, no? Que és lo bonic d'una fira, que és descobrir els nous valors, de dir, ostres, pues aquest l'he de seguir la pista, no? No sé si s'ha sacut algú, per exemple, recordo que a la sala de premsa hem parlat molt de l'Aranà, no?
Sí, jo no, això estava pensant. De música, per exemple, si n'hem de dir dos d'aquesta edició, jo diria l'Aranà i Terrae. L'Aranà és un duo, l'Anna Sala i l'Ara Magrinyà, que, bueno, una noia és catalana, l'altra és d'Eivissa, i van fer un primer disc, o sigui, no és un grup super recent, deu tenir alguns anys, tampoc molts, però van fer un disc a partir del món literari de Mercè Rodoreda, i, bueno, en què més o menys hi havia coses de folk, però potser tirava més cap al pop, però a la Fira Mediterrània han presentat un projecte turmerí que, bueno, elles ho diuen, que no, si l'han fet ha sigut gràcies al suport de l'obrador d'arrel i de l'espai, per exemple, que té la Joana Gomila a Mallorca, si, no me'n recordo com es diu, Ciralita, bueno, un espai per fer residències, que van poder estar allà un temps, només concentrades en això, o amb el festival FinPT de Vilanova i la Geltrú, que també els hi va donar una setmana de per assajar el teatre de Vilanova, i gràcies a això han pogut presentar a la fira un espectacle que és turmerí, que està basat en la música tradicional de les Pitiuses, d'Eivissa i Formentera, que és una música que, bueno, al ser aquestes illes, doncs, històricament una mica aïllades, doncs, tenen com unes coses supergenuïnes i molt, molt interessants.
I jo estava pensant, perquè em sembla que les vaig confondre amb Marala. No?
Ah, no, Marala no. Marala era en el trio...
Que també venien de tres, no? Que venien del Principat, sí, de les Illes...
Sí, Marala era un trio que era, sí, una era catalana, l'altra valenciana i l'altra mallorquina, però ara ja es van desfer fa relativament poc, i havien estat a la fira també, i amb l'obrador i això... Però no, l'Aranà són més recents i bueno, fan un espectacle que és molt xulo, perquè posa en valor, per exemple, una cosa que és el cant redoblat, que és una pràctica de cantar fent trinos, i una cosa que vinculada a la tradició oral, i que a Eivissa, doncs, canta ja molt poca gent gran, i elles ho instal·len amb... ho presenten amb electrònica i amb una qualitat artística, i clar, tot això li dona com molt de prestigi, no? I també instruments que només són d'Eivissa, com unes castanyoles que són com gegants, un espasí que és com una barra de ferro que la colpeges i comença a fer harmònics, i són coses superprimitives, però que, com totes les coses primitives, també són molt modernes, no? I si les sap... I elles li treuen un suc com espectacular.
I has parlat també de Terrae, no?
I Terrae, sí. Terrae, d'alguna manera, fan una cosa semblant, però són de les Terres de l'Ebre, són de Flix, i és l'Andreu Peral i el Genís Bagès, que un és cantant i l'altre percussionista, i fan també, doncs, repertori popular de les Terres de l'Ebre, no? Jotes, fandangos, pas dobles, però barrejats amb electrònica, i ell canta molt bé, i aquesta sí que és una creació nova, però que jo crec que té molt de potencial i molt de camí per fer.
I tu, Julia?
Sí, jo en tinc un parell també que em semblen com molt representatius.
El Gomà, no?
Sí, el Xavier Gomà i aquest col·lectiu que us deia, Radicela, que van estrenar espectacles dos, no? Per una banda, el Xavier Gomà va estrenar Pastor, que és un solo seu de dansa en el que explora el seu bagatge amb el ball de pastorets a partir de la figura del pastor, i ell es caracteritza per combinar també la dansa d'arrel amb les danses urbanes, no? Que ell també té com aquesta experiència, i fins ara l'havíem vist el primer any del pla d'impuls a la fira amb Flor de Maig, amb una peça grupal amb més dansaires, amb la Verónica Hernández, però ara pues, és un projecte més seu, més personal, i que és molt significatiu perquè explora la figura del pastor a partir de les danses tradicionals, però també des de la perspectiva de gènere, des de la perspectiva queer, no? Llavors, com tota aquesta performativitat del gènere en relació a tot el que és el vestuari, no? la vestimenta i el mateix ball en si. Llavors, bueno...
Sí. Que això té gràcia perquè passa en molts espectacles, eh? Abans has comentat a Llavor i parlaves dels pololos, clar, tots vuit anaven igual, tots no, vuit anaven amb faldilles, no?
Sí.
Vull dir que aquest trencament del vestuari, que és, suposo que deu ser un dels elements claus, no?, de la dansa tradicional, del noi i noia i com, no?, els vestits, això ha quedat esmicolat totalment.
Clar,
no?
Exacte, per això dic que això és una peça molt representativa de les tendències que s'estan generant dintre de aquesta creació d'arrel, perquè, clar, la dansa d'arrel, la tradició, té tot aquest element performatiu en el que, bueno, el vestuari i tots els elements serveixen com per exposar, no?, per mostrar alguna identitat, ja sigui també de rural o d'aquest tipus, no? Llavors això és molt interessant de treballar-ho des d'un punt de vista doncs queer o de gènere, en el que això es deconstrueix, això es transforma, i llavors sí, jo ja he vist que la faldilla unisex és tendència
tendència fira mediterrània. Tenim títol.
Sí, exacte. Perquè ja és algú com que s'ha normalitzat, no? Que tothom pot portar faldilla i que és un element estètic o és un element pues, de joc fins i tot, però no és un element de gènere, no? Ja no es presenta com un element de diferència de gènere. En aquest sentit, bueno, a mi em sembla com molt interessant veure com justament aquesta mirada a l'arrel, a la tradició, acaba portant-nos a una cosa molt, molt moderna i progressista, no? De dir, bueno, anem a deconstruir tot això i sense rebutjar la tradició, sinó ressignificant-la. I, bueno, per comentar també el col·lectiu que parlava de Radicel amb l'espectacle d'Hora Baixa, és una altra tendència en la que s'aposta més, o hi ha un interès més per la part col·lectiva, la part grupal del ball, per intentar doncs donar-li o mostrar aquest valor de la cultura com un espai comú, com un espai de trobada, com un espai festiu, no? Malgrat doncs totes les tendències de la globalització, l'individualisme, com que generen aquests discursos, llavors es fan recerques que tenen molt a veure amb la part coreogràfica en relació a l'espai, no? En aquest cas, doncs, Hora Baixa començaven amb una cosa com molt de quadrícula, no? Caminant
en un rombo, no?
Amb línies rectes, però amb aquest compàs essencial o bàsic, que és el caminar, i com tot això a poc a poc s'anava convertint en el cercle, amb les corbes i amb mirades pues, més de complicitat, i també doncs, acabaven fent participar el públic seguint el ritme i com molt entusiasmat amb una sensació de festa.
Quan es va acabar la funció, que vaig sentir una senyora gran que deia: quina alegria que donen aquesta gent.
Sí.
Mira, és com és la línia el que pensava, digués que és el festival de l'alegria, perquè tothom hi ha un bon rotllo aquí, que és com...
Clar, hi ha alguna cosa que sí que es veu que és com comú a tots els creadors, que potencien aquest valor festiu
Sí, perquè també és molt això, hi ha moltes, no sé si els concerts, però coreografies és moltíssim, la idea aquesta de començar amb la individualitat, amb una cosa molt introspectiva, i anar-la obrint, fins que al final fins i tot intervé la gent.
Exacte,
no?
Es fa extensiu al públic,
que és també és aquest valor popular de que no, no és una cosa professional i com que ha d'estar com molt, molt ben feta en un sentit tècnic, sinó que té el més valor i més a veure pues, amb aquesta relació que es crea entre persones. No? Mm-hmm. Llavors, com els dos espectacles em semblava molt interessant de mencionar-los perquè són exemples de com aquestes dues tendències que s'estan donant bastant clarament dins de la creació en dansa, uh-huh. en dansa de rei.
Doncs molt bé, jo només ha sortit un parell de vegades el nom de Pere Seda, l'ha citat tu diverses vegades com a coreògraf, amb l'Esbart i amb el procés aquest de creació.
Sí, la transmissió creuada.
Exacte. I també és un dels noms que va sortir com a referent de, no? Ell que havia estudiat a l'Institut del Teatre, però sempre havia estat a l'Esbart Maragall, com aconsegueix unir les dues coses, no? I fa un clic, no? I clar, precisament Folkes Queer, que també torna a parlar del queer, doncs aquest espectacle també ha rodat a no sé quants llocs, no? Que dius, sí. Doncs, és possible fer gira i anar-se'n internacionalment a fer un espectacle d'arrel, no? Que això...
Sí, exacte. Jo crec que és una mica una mostra també de l'èxit de la Fira i del Pla d'Impuls en aquest sentit, d'haver creat peces que puguin anar molt més enllà del que és el context de Fira Mediterrània i de cultura popular. I, bueno, el cas de Pere Seda també és com molt... també significatiu de tot el procés que ella ha pogut fer des del seu primer solo amb l'Areu Riera, on ja va posar una mica com les bases de les seves interessos, del llenguatge que li interessava explorar, i com ha arribat a poder fer una peça de quatre intèrprets de sala que està girant doncs, més enllà del context de la fira.
Doncs molt bé, no sé, hem fet un bon repàs, jo crec que ens hem deixat coses segur, però en tot cas
ara, sí, no, molt breument, digue. No, ara que dèieu això de la comunitat i de també la indumentària, que en el món de la dansa, bueno, clar, ja bé, és important, però en el món de la música, abans, potser 15 anys enrere, anaves a un concert i el músic es presentava amb la samarreta que havia trobat, la primera samarreta que havia trobat. Ara no, ara es pensen, vull dir, poden anar d'una manera o d'una altra, però saben que la manera en què vesteixen
comunica
i diu alguna cosa.
El cas de l'Anna Ferrer és paradigmàtic,
clar,
no?
Clar. I després el que dèieu de l'alegria i de la crear comunitat i tot això, per mi el cas en música més magnífic són les Cocanya, que
van, que actuar, faltava,
van actuar al Cursal i bueno, el tema de la seva música és com s'ha reprimit la llengua i la cultura occitana fins a pràcticament desaparèixer, però elles canten en occità amb una alegria i encomanen una alegria, no? que fa que vegis que la cultura occitana està viva, encara que sigui només perquè elles dos ho estan cantant, i això està bé.
Sí, això, mira, això amb la línia d'un concert que em vaig enganxar, que era Goig, que era com recuperar les cançons de Goig, de les ermites, però en plan festiu, perquè també hi ha una part molt festiva, no? I, ostres, li treus una pàtina i bueno, jo brilla, que és una passada, no? I bueno, musicalment també ha canviat, eh? Però realment és bonic veure com el que semblava una cosa inamovible, resulta que amb un simple joc de canell, diríem, amb talent, sí, pots fer sense talent, no ho crec, però això, no? I preciós. Molt bé, doncs escolta, no sé, jo crec que moltes gràcies, Jordi Martí, Júlia Bernet, hem acabat amb aquest podcast, em sembla que hem fet un repàs prou ampli. Els que ens heu escoltat, si voleu, ens retrobem en el proper podcast de Recomana. Salut, cultura i fins ben aviat.